Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Encetem una setmana que ve marcada per la ressaca, diguem-ne, postelectoral d'aquest diumenge, on si hi ha una notícia... Bé, n'hi ha més d'una de notícia destacada sobre aquestes eleccions, però una de les que ens crida més l'atenció i que alguns diran, bueno, tampoc és cap sorpresa, però vaja, no hauria de ser, és la baixa participació. I és que realment a la ciutat d'Olot només ha votat el 36,3% de l'electorat, lluny del 53% aconseguit el 2019. Ara comentava més veritat que l'any 19 va coincidir amb unes municipals, però bé, en qualsevol cas, la xifra, déu-n'hi-do, un 36% només a la ciutat d'Olot. Ara comentarem aquests resultats perquè hi ha diferents temes que hem de tractar. Avui amb la Magda Ripoll. Què tal, Magda? Com estàs?
Bé. Bé? Gràcies. Sí.
Sí? Sí, gràcies, sí, per acompanyar-nos. Avui amb en Carles Uller. Què tal, Carles?
Ressecós.
Ressecós, sí. Les vas seguir, les eleccions europees, o no?
Bé, no sóc un politòleg ni un expert, però de manera, diguéssim, ordinària i corrent, sí.
Molt bé. La Magda li feien mandra, aquestes eleccions?
Sí.
Raül Valls, sí. Què tal, com estàs?
Aquí estem.
Mandrós, també?
Bueno, a veure... unes eleccions tampoc és que sigui una cosa tan que doni tanta feina, no? Jo crec que exagerem això. Jo crec que el problema és un altre, no? La mandra ve més que res pel que apuntaves, no? Per les interès i per la confusió generalitzada que tenim a Catalunya, Espanya i Europa, eh? Vull dir, no és un problema de la Garrotxa només. Però bueno, això sí que fa mandra. Fa mandra, sobretot, o per almenys a mi em fa mandra, el fet d'aquesta desconnexió que en aquests moments hi ha entre la política i la societat. No?
Junts ha resistit i ha guanyat a tots els pobles de la Garrotxa, excepte Mieres, on ha aconseguit guanyar Esquerra Republicana. Els comicis han estat marcats, com dèiem, per una caiguda estrepitosa de la participació. En el cas d'Olot s'ha reduït a la meitat de les eleccions del 19. Hem de dir que la formació d'Oriol Junqueras ha aconseguit el 17% dels vots a Olot, 5 punts menys que el 2019. La primera ha estat Junts. Les forces conservadores han crescut en percentatge de vot. El PP ha aconseguit el 6,4% dels vots, doblant els resultats del 19. Qui també ha crescut exponencialment ha estat Vox, passant de l'1% dels vots del 19 al 5,3, i pel que fa a sumar, ha obtingut el 2,5% dels vots, tenint en compte que es presentava per primera vegada com a formació, diguem-ne, en solitari. En canvi, Podem, la formació d'on va sortir sumar, ha perdut gairebé un punt en comparació amb els comicis europeus del 19, passant del 3,5 al 2,7. De fet, aquí es demostra clarament que si sumar i Podem no s'haguessin presentat per separat, diguem-ne, segurament haguessin aconseguit uns resultats bastant millors. No?
Això mai se sap, i et diré per què. A veure, jo crec que el resultat ha sigut dolent perquè Junts, presentant-nos Junts fa 5 anys, van treure 6 i ara s'ha tret 5. Però a vegades passa que ja ha passat, i va passar la primera vegada que hi havia eleccions, que resulta que per separat es van treure resultats millors que no junts. Vull dir, això depèn de moltes coses. Jo crec que presentar-se per separat no ha sigut positiu, entre altres coses perquè també ha generat confusió en l'electorat. Molta gent encara va amb la idea de però sou els de Podem i et vot, i vull dir que ha hagut confusió, jo crec, per una banda. I això també és greu, perquè vol dir que no ens estem sabent explicar i que no s'entén certes coses, perquè ara aneu junts i després separats, no s'entén, no? Clar, la realitat és que el que la gent a vegades amb el tema de les europees no sap és on van a parar aquesta gent quan van a Europa, perquè van a algun lloc, no? Clar, resulta que tots van a parar al mateix lloc, que és en aquest cas el partit de l'esquerra, el grup de l'esquerra europeu. Dius, hòstia, però us heu presentat per separat i aneu a parar al mateix lloc. I la gent tampoc sap a vegades que els d'Esquerra Europea van als verds. Dius, ah sí? No ho sabia. Vull dir que aquestes coses són les que no sabem què passa moltes vegades amb les eleccions europees.
Cal segurament més pedagogia, i no només més pedagogia per part d'Europa, sinó especialment hi ha d'haver-hi també gent que estiguem disposada a escoltar, perquè de pedagogia, si vols, hi ha
Sí, clar, és com el col·le.
Exacte.
Pots no escoltar el profe.
Bé, el PSC ha guanyat el 9J a Catalunya amb un 30,6%, seguit de Junts, Esquerra i el Partit Popular, Vox amb un 6,2 i s'ha acabat la festa amb un 2,8 increment en el vot d'ultradreta, i Podem amb un 4,5% guanya sumar, que ha obtingut el 4,3. Altres dades a tenir en compte, en el cas concret d'Espanya, el PP ha guanyat les eleccions amb 22 escons per davant del PSOE amb 20 i Vox amb 6. Ara, República, sumar i s'ha acabat la festa, en treuen 3 cadascun, Podem 2 i Junts i Seus en treuen 1. I si ja ampliem el focus, la Unió Europea afronta una nova legislatura més ancorada a la dreta i amb incertesa pel futur polític de Macron, després de que a Bèlgica, França, Àustria i Itàlia s'hagi imposat l'extrema dreta. Per tant, Le Pen seria la gran guanyadora d'aquestes eleccions i, per tant, això Macron l'ha posat molt nerviós i ha convocat eleccions legislatives, la qual cosa no sé si és molt perillós en aquest context actual i amb una proximitat tan gran a les eleccions europees. Són diversos els temes que tenim sobre la taula, ara en parlarem, de seguida també veurem a través d'Olot Televisió les portades dels diaris d'avui, perquè evidentment cadascú en fa la seva pròpia lectura. Però anem a les reaccions. A Catalunya, els socialistes han sigut els clars vencedors, de fet, segueix una mica la tònica de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i per Salvador Illa aquests resultats l'avalen.
És veritat que aquestes eleccions són unes eleccions Parlament Europeu, unes eleccions europees, amb clavada europea, però penso que la rotunditat amb què s'han expressat els catalans convida a que tots reflexionem, totes les formacions polítiques, sobre la necessitat d'obrir una nova etapa a Catalunya. Reitero amb humilitat el meu desig de que tothom hi col·labori i que el PSC es comportarà amb respecte i amb generositat cap a totes les formacions polítiques.
Paraules de Salvador Illa. Per cert, que el partit que ha tingut més victòries municipals ha estat Junts, que ha aconseguit ser primera força a 587 pobles i ciutats, entre elles a Girona. Escoltem a Toni Comín.
Per descomptat, agraint a tots els votants, aquests 443.000 votants que han ficat la papereta de Lliures per Europa Junts i que ens han donat aquest bon resultat que ens permet ser segona força a Catalunya, primera força a Girona i Lleida, amb tots els factors en contra, entre d'ells el fet d'haver de fer campanya des de l'exili. Avui ens hem acostumat, però estem fent la compareixença de la nit electoral des de l'exili, en un context difícil perquè, efectivament, vam tenir unes eleccions a Catalunya fa 3 setmanes i, per tant, fem una valoració molt, molt positiva dels resultats. Hem de prendre nota del fet que hi ha hagut un diferencial de participació amb Espanya.
I tant que sí que s'ha de prendre nota perquè la participació és especialment preocupant. Esquerra Republicana en aquestes eleccions europees ha guanyat un total de 110 municipis. Per Diana Riba, el resultat de les eleccions es valora així.
Tenim 3 eurodiputats per treballar per les nacions lliures a Europa. Estem molt contents avui des de tota la família d'Ara Repúbliques. Avui, Ara Repúbliques, com heu vist, ha revalidat la confiança de la ciutadania en un context en què no era gens fàcil. Un auge de l'extrema dreta, com heu pogut veure avui a tota Europa, i també del populisme. I en aquest context, el sobiranisme d'esquerres ha aconseguit sobreposar-se a les dificultats.
I en clau nacional, per Alberto Núñez Feijóo, aquest resultat té una relació directa amb la política de Pedro Sánchez, com de fet ha estat centrada tota la campanya electoral d'aquestes europees.
Los españoles nos han dado un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente y el triunfo que estábamos esperando. Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto.
Doncs vinga, anem a les valoracions. Carles, què et sembla aquest resultat?
Bé, de tots els comentaris que s'estan sentint, i evidentment per gent que hi entén més que jo, és sempre posar l'accent en aquest increment de la dreta i de l'extrema dreta sobretot, no? Jo penso que la història sempre va per cicles i diguéssim, ja acostuma a haver-hi un cert cansament dels discursos, diguéssim, tradicionals, dels discursos oficials, i llavors la gent tendeix a vegades doncs, a escurar-se cap a un altre cantó. I aquest missatge també, diguéssim, quasi bé clàssic del canvi. Hi ha un moment o altre, és que nosaltres proposem el canvi. I paral·lelament a això, hi ha una certa, diguéssim, desmobilització dels que realment pensen i raonen. Llavors, dona peu a que surtin estirabots, com això de s'acabó la festa, que em fa pensar en la Chicholina de fa un temps, vull dir que és més o menys el mateix, pels que tenim més memòria, sí, perquè tenim una edat.
És veritat, la Chicholina, qui se'n recorda, i de la Chicholina.
Qui se'n recorda, la Chicholina, i va ser això exactament, sí, sí. No? Sí, un estirabot d'aquells que ho votem amb aquesta perquè ensenya els pits. Doncs votem amb aquesta, i bla, bla, bla.
Bueno, Ciudadanos va començar a despullar-se. Sí, no? Al cap de...
Home, l'Albert Rivera va triomfar amb aquell...
Amb el despullar, vull dir que d'estirabots ja n'hem tingut, eh?
Sí, sí.
Aquí a Catalunya, sí, ja n'hem tingut, no és el primer.
Per això que hi ha una certa, diguéssim, il·lògica en l'actuació de molts votants que no raonen. Que la democràcia és el millor dels sistemes polítics, però quan es torna borrega és molt equiparable doncs, a qualsevol desastre.
Magda.
Doncs a mi una de les coses que més em cansen d'unes eleccions és que contínuament ens surten la nit de les eleccions i l'endemà i ens van matxacant de que tots han guanyat. El primer que ens en donem compte, i tu bé que ho has dit abans, és de el minse percentatge de la gent que va anar a votar, i això, aquest minse percentatge, el que ens diu és que tots, absolutament tots hi hem perdut. Aquestes eleccions les hem perdudes tots, si volem ser europeus. Si som europeus, les hem perdudes, hauríem de tornar-hi. Jo crec que hi ha eleccions com les europees que mai s'han sabut explicar a la gent, per falta allò que diguem, no els volem a la gent ensenyats, sinó que volem que la gent siguin borregos, mai a ningú se'ls ha dit exactament el per què hem d'anar a votar i què vol dir el Parlament Europeu. Dissabte mateix, enraonant amb un grup de gent, me deien, és que a què ens afecta a nosaltres? I una de les persones que feia molt poc havia signat una hipoteca, li vaig dir, pues a tu t'afecta directament amb el que has fet aquesta setmana. I em diu, què dius ara? Dic, sí, aquesta setmana s'han baixat un quart de punt les hipoteques. Però que, que baixin un quart de punt les hipoteques o un punt no depèn del Parlament de Catalunya, no depèn del teu ajuntament, no depèn d'en Pedro Sánchez, no depèn, depèn d'Europa. Per la qual cosa, tots els teus actes del dia a dia venen d'Europa. La gestoria està a Madrid. I després tenim uns encarregats que estan al Parlament de Catalunya. I punt. I ho heu de veure d'aquesta manera. I diu, oh, pues ara sí que iré a votar. Ningú volia anar a votar. Quina pèrdua de temps. De veritat que hi ha eleccions? Doncs jo crec que...
Per tant, estàs d'acord amb mi amb aquesta pedagogia que jo deia, no?
Exacte, totalment, perquè la gent ni se n'entera, ni sap, ni entén res, no? Vull dir, per exemple, no? Vull dir, un mal exemple és aquest de que surten els d'Esquerra Republicana fent veure que ells, els d'Esquerra Republicana, han tingut 3-4 diputats. A més, que TV3 es permet posar a la llista dels resultats espanyols en això. I aleshores et trobes la gent del carrer i diu, oh, com ha pujat Esquerra Republicana. Perdona, no, s'ha quedat amunt. S'ha quedat amunt. Oh, allà a la televisió posava que 3. És a dir, la gent encara no se va enterar quan ahir vam anar a votar, que també vam votar els gallecs i els bascos. I anaven tots a la mateixa bossa. Ho enteneu, això? És a dir, la gent no sap què hi ha d'anar a fer. No en té ni idea. A més, hi ha una altra cosa que és molt important. Allà hi havia una estiba de paperetes amb unes lletres tan minúscules...
Bé, i amb algunes confusions, perquè hi havia algun partit, hi havia més d'un partit que es deia Junts.
Sí.
I això va generar molta confusió, sobretot a la gent gran.
Clar, la gent gran, hi ha la gent gran amb el dèficit visual, amb la poca, molts d'ells, no? amb la molta voluntat de poder anar a votar i participar, però no portant la papereta de casa, no? I arribaven allà i anaven perduts, no? Vull dir, jo mateix, vull dir, em vaig perdre un moment entre aquell mar de paperetes, però és que els senyors del meu costat buscaven la papereta d'Aliança Catalana. I jo li dic, no, és que no es presenta. Ah, no es presenta? Ah, vale, és que no la veiem. És a dir, la gent no tenia ni idea de lo que tenia que anar a fer, no?
Bueno, jo crec que, seguint amb la línia, malauradament, del que diuen els companys, crec que sí que és una qüestió preocupant. És, evidentment, la participació és un molt recurrent, però és que si ens remuntem al 2019, ja has dit 52%, ja era, que només van votar la meitat de la gent.
Hi havia les municipals.
Hi havia les municipals i estàvem en ple, diguérem, speech d'aquell moment
del
procés, i la gent estava mobilitzada i la gent estava preocupada, i tot i així un 52%. Vull dir, hi havia les municipals que més et toquen directament al teu poble. Per tant, jo crec que el problema no és d'ara, i el problema és un problema que ve de lluny i que té a veure amb una pèrdua i amb el que veníem comentant, no? Europa és, clar que Europa és molt important. Més de la meitat de les coses que ens passen quotidianament venen determinades per les polítiques europees en aquests moments. El problema que hi ha, per exemple, amb els pagesos mobilitzats té a veure amb Europa. Vull dir, han reclamat, i fan ben fer-ho, el govern català i l'espanyol. I fan ben fer-ho. Però és que no és on s'estan decidint les polítiques agrícoles, s'estan decidint a Europa. Llavors, clar, clar que ens interessa. El problema és que com més lluny està l'escala, diguem, de la política, menys sabem, menys hi ha informació i hi ha una confusió molt gran amb tot. Llavors, els resultats que s'han donat, cadascú farà la seva valoració, però jo crec que comencem amb que hi ha una desconnexió, hi ha un divorci, hi ha gent que ahir ni s'enterava que hi havia eleccions. Això és greu.
De fet, si hi ha alguna notícia destacada d'aquestes eleccions és el creixement de l'extrema dreta, que a ningú se li escapa, perquè de fet era una cosa que ja preveien les enquestes. Bèlgica, França, Àustria i Itàlia van ser la força més votada. A Itàlia es pot entendre per l'efecte Meloni, diguem-ne, però ja són quatre els països on s'imposa l'extrema dreta. I veurem què passa en França, perquè Le Pen ha guanyat aquestes eleccions i, per tant, el senyor Emmanuel Macron ha convocat ja eleccions legislatives. Creieu que és un risc convocar-les tan aviat?
Segur, perquè encara la memòria està molt fresca, diguéssim, no? Les sensacions, diguéssim, això sí. Per mi el problema de fons de tot plegat, un dels problemes de fons, vaja, perquè no es pot dogmatitzar, és que hi ha falta de memòria històrica. Molta gent dels que ha votat ara extrema dreta o que està exultant perquè ha votat un partit que sembla que serà triomfador o una línia política que serà triomfadora, s'oblida que el seu avi va ser represaliat i que va estar condemnat i que va estar, perseguit. I això ara ja no se'n recorden. I no se'n recorden que tenim a tocar exemples fefaents i del que vol dir un govern en aquesta línia de pensament. Superficialitat, trobo, eh? Per tant, estava comentant aquí amb molt d'encert que s'ha d'explicar bé el missatge d'Europa. També deia, algú ha dit, no sé ben bé qui, hi ha d'haver gent per escoltar-lo. I també hi ha d'haver predisposició per escoltar-lo. I aquesta falta de memòria no només l'ha de tenir l'edat, sinó l'ha de tenir tothom. Si més no pels exemples que has tingut a tocar, perquè tampoc estem parlant de la prehistòria de la humanitat. Estem parlant d'una línia de pensament que ha condicionat la manera de viure i el patiment de molta gent. I el tenim aquí.
Sí, una de les coses que jo veig és que la facultat que tinguin els pares avui en dia per poder deixar que els seus fills pensin, és extraordinària. És a dir, ja des de l'escola, els nens els hi fan fer coses perquè no pensin. El no raonar les coses fa que et trobis situacions com aquestes. I aquí és allà on te va el futur, no? És a dir, avui en dia els nens s'han d'aprovar, no es poden suspendre. No hi ha tampoc a dintre de la classe que el professor tingui aquella autonomia i aquella disciplina envers l'educació dels nanos, sinó que hi ha tota una línia d'educació depenent de l'escola que sigui, dic privada, concertada o pública, i això fa que els nostres joves perquè això no és una cosa d'avui, és una cosa ja de temps, els nostres joves també hagin sortit del sistema, d'aquest sistema nostre, de voler saber què passa el cada dia. Dic nostre, de gent gran, adulta ja, no? Aquí és allà on realment rau el problema. A nosaltres, a la gent gran, molt gran, adulta, no se'ns havia tampoc explicat tot això, però teníem la fam de llegir, la fam de sentir, de preguntar i de buscar. I aleshores vam veure la gran necessitat de la democràcia i els valors que tenia. I cada una de les vegades, sobretot la gent gran, que és la que va votar, ho veiem, que és la gent que va votar, la gent gran. Per què? Pues perquè en el seu moment no tenien aquell dret, els hi va costar moltíssim de poder-lo adquirir i saben realment el que val. Però els joves no, és a dir, ja no se'ls ha format en aquest sentit. El dissabte mateix, amb un grup de joves que estaven fent un taller, vam dir, bueno, demà tots a votar, d'un grup que marxava. I es van girar i van dir, ah, demà hi ha eleccions? Uh-huh. Eren un grup de joves de 22, 23, 24 anys, no? És a dir, hi ha una desconnexió total que també pertany des de l'educació. La informació tan superficial que ells utilitzen, TikToks, Instagram, totes aquestes coses, fa que el seu temps estigui molt acotat perquè puguin tenir una bona educació i enterar-se en quin món viuen.
De fet, si ens heu estat seguint habitualment, jo feia una reflexió en les anteriors eleccions on deia que els joves voten, o almenys a mi em dona la sensació de que voten icones, no? És a dir, les icones que els hi surten directament al telèfon mòbil. Abans, anys enrere, si tu eres d'esquerra i t'enfadaves amb el PSC, potser te'n podies anar a Iniciativa, però no et movies de l'esquerra o Esquerra Republicana. En canvi, ara, això explicaria també el creixement d'altres formacions polítiques, no? De gent que històricament votava PSC, ara pot haver votat una formació d'extrema dreta. I aquí també hi ha aquest vot jove que jo no sé fins a quin cert punt els analistes acaben controlant, però llavors hi ha sorpreses com la d'aquest senyor que es diu Albice Pérez, que ha entrat amb una força brutal al Parlament Europeu amb aquesta proposta que es diu se acabó la fiesta o s'ha acabat la festa. De fet, agafo aquí un article del diari El Mundo, publicat ja fa alguns dies, destrossar la partitocràcia, sortejar el sou dels eurodiputats o la deportació massiva d'il·legals entre les promeses i mesures estrella de l'agrupació política de Luis Pérez.
Bueno, jo crec que deia una cosa interessant, Carles, que era aquesta desconnexió, no? Apuntaves bé el problema entre un passat doncs, on no? aquestes extremes dretes doncs, van, no? aquests represaliats que dius, però fa poc que llegia un article de França, on ja tenen molt més recorregut amb el tema del creixement de l'extrema dreta, del Front Nacional, ara Recolzament Nacional, i arribava un punt en què, clar, alguna de les acusacions que l'esquerra feia, l'esquerra, diguem, tradicional, la que depèn o ve de la tradició més comunista i també socialista, doncs acusava de ser, doncs, de que estàvem, que el partit de Le Pen venia del règim de Vichy, del règim col·laboracionista amb els nazis i tal. Sí que és veritat que Le Pen simpatitzava amb Vichy, no?, d'alguna manera, era el seu referent, però els seus votants ja no. I en un moment determinat hi va haver algú que li va contestar a un analista i dir, escolta, jo no voto en funció de la Segona Guerra Mundial. Clar, aquí està la total desconnexió, no? I aquí està on l'extrema dreta, ens agradi o no ens agradi, ha fet el mateix que va fer llavors, que és construir un relat on la centralitat és, a veure, que s'utilitzi el terme deportació amb aquesta facilitat. Quan la deportació, sabem ben bé què va ser i què va representar durant els anys 40, era deportació a camps de concentració per morir treballant o acabar amb una càmera de gas. Això era la deportació en aquells moments. Hòstia, és fotut, que s'accepti, o sigui, que es normalitzi un discurs d'odi, de deshumanització de l'altre, només perquè és diferent, només perquè resulta que és, bueno, potser perquè ha vingut aquí, ens agradi o no ens agradi, perquè no tenia manera de viure en el seu país. Vull dir, tot això és el que està construint el relat de l'extrema dreta i, per desgràcia, torna a enganxar, torna a mobilitzar i, evidentment, no és molt diferent a el que va passar als anys 30 i 40. No és molt diferent. En aquell moment es va desmobilitzar. Ara, curiosament, jo dic que els antisemites de llavors són islamòfobs. Ha variat la víctima ha variat. Van ser els jueus, però clar, com ja no hi ha jueus a Europa, pràcticament...
Bé, també hi havia una altra qüestió. Que no
és difícil ser antisemita quan no hi ha jueus, no? També, perquè els van matar, entre altres coses.
També en aquell moment
no?
Hi havia un altre aspecte que també es produeix ara, és a dir, una desafecció brutal amb la classe política i una crisi econòmica, diguem-ne, que la gent no té possibilitat de prosperar. És a dir, tot això és carn de canó.
Bueno,
perquè...
I que hi ha una discursos... que hi hagi una desconnexió entre les teves problemes reals que tens cada dia i el fet de que no vegis que l'esfera política te'ls pot resoldre, que tu no puguis accedir a una casa, no puguis pagar un lloguer, que són els problemes que ens estan constantment, però que no hi hagi de dir, escolta, no, vaig a buscar o a afiliar-me o a participar en política o a votar a una organització que em digui, que em doni una solució. És que a vegades la solució te la donen, que és difícil, i resulta que acaben votant a una altra cosa completament diferent. Hi ha una confusió molt.
Bé, el tema és, i ara què, no? Perquè el panorama, realment, el tauler d'escacs podran fer govern sense problemes, però evidentment aquí hi ha aquesta extrema dreta que no es pot perdre de vista, veurem què passa a França. La meva pregunta és, els partits tradicionals estan preparats per combatre ideològicament l'extrema dreta?
Jo crec que no, perdó. En aquest moment jo crec que justament si aquesta gent triomfa és perquè sap jugar la paraula demagògia, la sap jugar fort, té un discurs que toca aspectes molt viscerals de la persona i sap exaltar la gent, no exaltar, sinó exaltar la gent, i té la segona pota en la qual se fonamenta és en el pes de les xarxes. I la política tradicional juga està recolzada sobre l'argumentació i el raonament intel·lectual, diguem-ho així, el pensament coherent. I aquesta gent no juga amb el pensament coherent, juga amb una estratègia, diguéssim, d'esperar el galliner, diguem-ho així, mal dit, i la força de les xarxes que té un poder que encara el saben jugar més bé, les cartes malicioses, com en Trump ho sap jugar, i ho va jugar aquest senyor d'Argentina i aquest sector, aquest personatge.
Jo, si em permets, Carles, una petita apunt i autocrítica total. Fa 15 dies jo no sabia qui era aquest senyor.
Jo tampoc.
Vale? Aquest, el Fides, o... És que gairebé no sé ni... És un nom així una mica estrany. Ahir li vaig veure la cara per primera vegada, perquè no li havia donat importància. Clar, ha tret tants vots gairebé com la formació política a la que jo vaig votar, no? I dius, hòstia, això realment... El que em fa qüestionar-me a mi és que no m'estic enterant de res. Així de clar t'ho dic, és que el món en el que jo visc no és en el món en què viu molta gent. Per tant, no m'estic enterant, estic visquent en un altre planeta. Escolta, ni millor ni pitjor, ja no entro en això, però és greu, perquè clar, vol dir que hi ha coses que estan passant i que fa 15 dies em dic, qui és aquest senyor que es presenta? Té 3.
És que no sé si vindreu a mi, en el sentit que jo vaig com una mica més enllà, dient que per això començava abans, dient que és Europa que ha fracassat amb les seves polítiques. És Europa que ha fracassat. Per què? Perquè ha fet una sèrie de polítiques de les quals aquests partits són les que hi estan en contra, és a dir, que es van retroalimentant perquè estan en contra de les polítiques europees, aquestes, per exemple, la de la immigració. Val? Aleshores, això ha fet que ells aboquen tota la seva ràbia sobre els immigrants, val? I aleshores Europa, jo crec que s'ha de sentar, pensar bé si aquesta gran massa d'immigració, que humanament tenia que ser, però potser políticament es tenia que haver controlat. Aquests se n'han aprofitat d'aquesta debilitat de les polítiques europees, com aquestes altres. I això és el que fa alimentar aquesta extrema dreta i aquesta dreta. No? I a més, ells són els que aporten en els nostres parlaments, a tots els parlaments, aquest estat de nerviosisme, de mala educació, de cridòria, un estat tan poc elegant, tan poc polític, que fa que també hi hagi molta gent que ja els hi agrada, perquè hi ha moltíssima gent que els agrada viure en confrontació.
Però ho converteixen en un espectacle, no?
Exacte, no? I si jo estic putejat a la meva escala...
Els mitjans també tenen la seva... I ara aquí aprofitar per fotre-us canya, però perquè al final és forma... Tots som culpables, eh? Tots tenim la nostra part de responsabilitat, però sí que és veritat que moltes vegades es juga amb aquest... amb donar-li molta importància a l'exabrupte, a l'insult, a l'enfrontament, i evidentment, com deies tu, molt poc al discurs racional, coherent, que és complexa. I el problema és la complexitat. O sigui, quan parlem de la migració, també hauríem de parlar i explicar-li a la gent de les polítiques dels nostres estats cap a països empobrits. No? Vull dir, el saqueig de les seves riqueses, l'enviar-los les nostres deixalles... Tot això és complex, perquè és interpretar el món. Clar, dius, home, llavors, clar, quan resulta que aquí aquella gent no pot viure allà i ve aquí, hòstia, fan nosa.
Però a mi m'agradaria tornar una mica, si em permeteu, a l'arrel de la meva pregunta. És a dir, els partits tradicionals estan preparats per combatre amb arguments el que explica l'extrema dreta, o l'esquerra i els partits de centre continuen encara fent veure que aquesta gent d'extrema dreta no existeixen? Perquè jo això ho he sentit moltes vegades
parlant amb gent, no? El que estem dient és que, per més preparats que estiguin, la gent del poble no vol escoltar. Han donat massa espectacle perquè ja la gent ha desconnectat, o no?
Sí, sí. Mira, hi ha un exemple que Alemanya és un país evidentment molt complex i molt ric.
I que ara ho passen molt malament,
I que estan en una situació complicada. I mira, allà s'ha produït una cosa molt curiosa, que és que en l'espai de l'esquerra, de la Die Linke, diguem, el que és l'hereu de l'antic partit comunista de l'Alemanya de l'Est i de les forces d'esquerra a la part oest, doncs hi ha hagut una ruptura, no? I una dirigent d'aquest partit, que es diu Sarah Wagenknecht, ha format un altre partit. I aquest partit segueix sent d'esquerres, entre cometes, però fa un discurs subtilment anti-emigració. Bueno, doncs resulta que ha passat de zero, de no tenir res, perquè es presentava a 6. I Die Linke ha quedat amb 3. Per tant, tenim un problema. Tenim un problema. És evident que tenim un problema. I el problema el tenim a l'hora d'explicar-nos i a l'hora d'aquests arguments que tu dius que no som capaços de fer arribar a la gent i de que se'ns entengui. I evidentment hi ha un problema a la societat, que és que evidentment considera que aquell... I a més resulta que a l'Alemanya de l'Est, que és on ha pujat Alternativa per Alemanya i ha pujat també l'opció de la Sarah Wagenknecht, són les zones amb menys emigració, eh? O sigui, el partit Pegida, que és un partit antiislàmic, sorgeix a Dresde, que és d'on dels jocs on hi ha menys emigració d'Alemanya. Dius, no entenc res. O sigui, estàs votant contra algú que no tens ni tan sols al teu costat. Vull dir, és una cosa curiosíssima.
Veurem què passa. A casa nostra és notícia la memòria de Càritas, que la memòria de Càritas també posa, diguem-ne, en evidència com estem socialment. I, Carles, la del 2023, què diu?
Bé, la memòria de Càritas, això també ho he de dir com a prèvia, com a introducció, reflecteix coses que altres memòries no diuen. Per exemple, el Consorci d'Acció Social posa una sèrie d'accents en una realitat que és la real, perquè ells tenen la visió panoràmica completa, i Càritas té la visió del sector que toca, diguéssim, que toca de prop, les persones que se li apropen. I té les seves singularitats. Per exemple, la memòria de Càritas posa molt d'èmfasi en que hi ha una pobresa invisibilitzada de les dones. Que altres ho diuen, no, que no ho obvien, no, també ho diuen, però no és el primer eix, el primer pal de, diguéssim, de reflexió sobre el qual que posa sobre la taula aquesta nostra memòria del 2023. Quasi el 80 o 90% de les persones que venen a Càritas són dones. I això porta associat tota una problemàtica que no només és pobresa, sinó que és violència femenina, sobre les dones, s'ha de dir així, no femenina, sinó sobre les dones, que no sempre és física, que és molt psicològica, que és fina, que és cultural, que és repressora, i que hi ha una invisibilitat, aquesta paraula també l'hem de recuperar i l'hem d'anar dient, perquè aquest col·lectiu, sobretot de les persones femenines que Càritas treballa, tenen poca veu i tenen poc ressò, poca rellevància social, no tenen gaire crit. Aleshores, algú ha de dir-ho. I crec que ens pertoca precisament perquè, sense voler-ho buscar, hem topat amb aquesta realitat crua de la pobresa de les dones i del patiment de les dones i el silenci de les dones.
Per tant, diguem-ne, el titular d'aquesta memòria seria que les dones són les víctimes de la pobresa en aquest moment, no?
De les que toca Càritas, sí.
Magda, t'has sorprès?
No, gens. Gens, no, no. Però és que això no és d'ara, és que és de sempre, no? Ara de ben segur que la majoria són gent immigrant, però del nostre país n'hi ha moltes. Per què? Pues perquè la majoria també de les mares són les que sustenten en gran part la família, per dir alguna cosa. No? Quan hi ha un trencament familiar, les mares són les que es queden amb els fills i que en passen cuidado. Econòmicament, fins i tot, no? Vull dir, hi ha moltes mares que per cansament ni reclamen en el pare dels seus fills el que els hi haurien de pagar, no? Ni per cansament. No? És a dir, trenco definitivament i dels meus fills ja me'n cuido jo. En aquests moments crec que cada vegada més, no? Hi ha més gent, com diu ell, que està desemparada. També hi ha un trencament amb els pares, perquè ja ens venim també de pares que, inclús pares separats, és a dir, dues generacions enrere, les famílies estaven molt més unides i molt més cohesionades. I aleshores, sempre que tenies un problema, podies accedir als pares amb facilitat, eren una pinya i t'ajudaven.
Hi havia més xarxa social, diguem-ne.
I tant. Ara no hi és. Ara les xarxes són les amistats properes, però la família també se'n desentén.
Bueno, jo crec que aquest és, aquí veus, aquí s'ha situat un problema polític de primer ordre i que no és el que acabem discutint moltes vegades. Són les desigualtats socials, l'augment que ha hagut brutal els últims 30, 40 anys i sobretot, bueno, amb la pandèmia es va dir, no? Aquestes desigualtats socials impliquen empobriment cada cop més evident de moltes capes socials que estaven justetes i que cada cop estan pitjor, i per altra banda, i això també ho hem de tenir en compte, enriquiment d'uns sectors, no? D'aquest 1% de la població del que a vegades es parla, que resulta que va sortir de la pandèmia encara més enriquit. Això també ho deia Intermón Hoffman, poc sospitós de ser una organització d'extrema esquerra, no? Vull dir que en aquests moments és curiós, però que les entitats com Càritas o com Intermón, que no són de plantejaments revolucionaris ni tenen res a veure, no? amb el passat, diguem, molt d'esquerres, en principi, però que sí que estan situant un element molt important, que és les desigualtats s'estan augmentant, hi ha gent que s'està quedant, doncs, i a més s'està feminitzant la pobresa, s'està convertint en endèmica, i evidentment el problema és que els fills de la gent treballadora pobra, perquè ara ja tenim treballadors pobres, una realitat que potser els nostres pares ja no van viure, si tenies una feina te n'en sorties, ara resulta que hi ha gent que treballa i no se n'en surt, bueno, a més es trasllada de pares a fills, vull dir que el que estem generant és que s'ha trencat completament, i això ja es va dir ja fa anys, el pacte social que sorgeix després de la Segona Guerra Mundial, i evidentment aquí forma part d'aquesta desconnexió, que això no sigui el debat polític, i el debat polític siguin altres coses, no? Vull dir, coses que realment a vegades són com molt absurdes, no? I això sí que és una qüestió política central, el moment de les desigualtats i l'empobriment de gran part de la societat.
I del que no se n'ha parlat en aquestes eleccions europees, per exemple.
Ni a les anteriors, ni a les altres, ni a les altres.
Que això no havíem parlat moltes vegades també aquí mateix. Carles, un dels grans temes és el de la pobresa, justament, més allà que afecti homes o dones, i abans la Magda deia que segurament moltes de les persones que acudeixen a Càritas són immigrants, però des de fa temps això ja no és tan així, no? Gent amb qui segurament podem tenir cert contacte, quedaríem parats de veure'ls acudint als vostres serveis, no?
Exactament, vull dir, o sigui, Càritas evidentment no fa cap distinció, quan demana un paper perquè necessita per gestionar la seva millora, però no fa diferències ni si és blau o és negre, o blau marí, o si ve d'aquí o ve d'allà. I qualsevol persona que s'hi apropa és escoltada. I vull dir, avui dia hi ha una heterogeneïtat total de les persones que acudeixen a Càritas, i que normalment destaquem dues coses que també són molt potents i que ja fa temps que es diuen, que és la cronificació, que és la repetició, que és gairebé aquesta pobresa que s'hereta, no? que per raons que també han apuntat ells dos, ja s'ha rovellat allà dintre d'aquell entorn familiar, aquesta realitat, i que costa molt sortir de l'entorn de la pobresa. I les persones que ho mirem des de l'altre costat de la trinxera, esperem que el pobre sigui una persona corresposta, amable, agraïda, alegre, ben predisposada a rebre els ajuts. Ser pobre és una merda.
Totalment.
I, a veure, sí. La persona que està allà i que porta temps allà i que avui ha de menjar, perquè ahir també havia de menjar i demà també ha de menjar, està angoixada. Està permanent angoixada.
Sent derrotada. Clar. Sent derrotada.
És una preocupació. Sí,
sí. Ha fracassat.
I el que a vegades donem, ens sembla, jo li he donat, però és que demà també menges tu, no? Però ell també. Vull dir, ens falta perspectiva.
Ho conforem amb el dòmon, oi?
Quasi bé, sí, és aquesta sensació del donant, sí, de la bandereta.
Suposo que també deu anar pujant exponencialment el jubilat, la jubilada, no? Els viudos,
sí,
no?
Sí, tenim gent.
Perquè és que, a veure, 50 anys enrere, no totes les persones, i depenent també de la feina que hi havia a cada comarca, no totes les dones treballaven, que sí que treballaven molt, a casa, fills, etc. No?
Les pensions, no?
Però, exacte, vull dir que hi ha moltes dones que cobren només la viudetat.
La mínima, o la pensió mínima.
O la pensió mínima, no? I aleshores, em pregunto com s'ho fan. És a dir, jo crec que en aquests últims anys aquesta part de la gent també d'aquí, no?, que s'ho està passant molt malament, molt malament.
I a tot això s'hi ha d'afegir els efectes psicològics de tota aquesta situació de depressió, no? Que per això que hi ha desenvolupament ara urgentment i s'està treballant en la línia de projectes que diem, a vegades diem empoderar, fem servir aquests termes més moderns, però en el fons vol dir fer costat, sí, persones que estan anímicament ensorrades.
Que tinguin dignitat.
A mi em crida l'atenció l'aspecte. Abans sempre ens havien dit que treballar era sinònim de guanyar-se la vida, no? Ara treballar ja no és sinònim de guanyar-se la vida.
Tenim la punta d'iceberg que es diu habitatge, sí, que això és un efecte domino, vull dir, darrere d'això ve tot. O sigui, les persones normalment quan venen a Càritas, això sí que ho puc dir amb certesa, t'expliquen un problema. Però si fas una entrevista llarga, no, jo no sóc l'intermediari habitual, però conec la situació, estires del fil i surt tot. I llavors és la multiproblemàtica, llavors ve tot. No? Si et parla de que busca feina, però diu, però tens un lloc per viure, bueno, vinc en una habitació rellogada, ara em faran fora, tinc un fill que ara, bueno, clar, no podem comprar la roba, els llibres, és que l'any que ve em diuen que no pot anar de viatge si no paga les quotes, surt tot, no? I llavors, si no hi ha aquest coixí de la xarxa, que això amb persones, diguéssim, d'una arrel tradicional que han tingut una família, diguéssim, raonablement estable, doncs poden acollir-s'hi, estan desemparades la resta.
Sí, sí, no, és que jo crec que és, i torno al que deia abans, s'ha trencat, es va trencar només aquest pacte social, no? Que va fer, jo sempre dic que això de viure una vida, ara no en diuen, tu has utilitzat una paraula que era la que utilitzava la meva família per part de la meva mare. Ma mare venia en rellogats dels anys 40 i fins als 50 a Barcelona, es vivia rellogat, això era habitual, de viure una habitació. Clar, això es va superar, tothom va arribar a tenir un pis o en propietat o de lloguer, i per tant era un avanç molt important a partir d'aquell no? D'aquell acord social que feia que milloraven les condicions de treball, milloraven els sous, hi havia serveis públics que anaven avançant. En aquest país molt menys que la resta d'Europa, perquè veníem d'on veníem, però es va avançar, en certa manera, amb aquest estat del benestar que en deia. No? Això es trenca, i des que es trenca, és un sálvese quien pueda. I en aquesta situació, doncs, hi ha gent que s'està empobrint. I políticament, i tornant al que dèiem al principi, el problema és que no som capaços, i aquí sí que et diria, tens raó, no som capaços, des de les posicions, diguem, d'esquerres, alternatives, democràtiques, de generar en un moment determinat un imaginari de superació d'aquests problemes, d'un món que permeti dir, hòstia, això podríem superar-ho, un món més igualitari, més just. O sigui, els grans projectes que durant el segle XX plantejaven que era possible un món més igual, més just, sense pobresa, sense... Tot això, en aquests moments, el nostre gran problema és la incapacitat que tenim de generar aquests horitzons d'esperança a aquesta gent i dir-los, aquest no és un problema personal teu, és un problema polític.
Sí, però potser perquè es fan polítiques sense pensar les conseqüències. És a dir, hi han hagut polítiques, anem a posar una, que ell ens deia abans, no? L'habitatge, que l'ha passat així una mica per sobre. Es va fer una política d'immigració massiva en aquests últims anys, sense fer també una política d'habitatge massiva. On els posarem, aquesta gent? Pues allà on tenim. Què passa? Que evidentment hi ha l'oferta i la demanda.
Bueno, potser clar, aquest és el problema, Magda.
Hi ha més demanda que oferta, doncs va, anem a pujar. És a dir, es fan polítiques sense pensar en les
però conseqüències. Però la qüestió és, la societat, si em permeteu, que ja sé que aquestes coses posen en guàrdia el capitalista, és útil per resoldre aquestes coses? Jo crec que no. Jo vull dir, tu parles de planificar, la planificació és important, no? Clar. De dir, escolta, quanta gent... Però això volia dir polítiques, diguérem, d'intervenció pública que permetin dirigir la societat cap a un lloc com un altre. En aquests moments mana al mercat i hi ha sectors que volen que mani al mercat. Clar. Per tant,
és que aquí veiem, per exemple, que han crescut fàbriques, val? Com bolets, i aleshores fàbriques que es guanyaven molt bé, que tenien com 100 treballadors i en poc temps, pues, bueno, ara en som 500, ara en som 1.000 i tal. Totes aquestes famílies nouvingudes que estan treballant allà, aquí estan enriquint a la Garrotxa, aquí estan enriquint, perquè ni ells s'enriqueixen pobres, perquè han d'anar en aquest trist moment en aquests habitatges compartits, etc, etc. Estan enriquint en els poderosos. És a dir, no es fa res pensant en les conseqüències.
El tema ens donaria per una altra tertúlia. És que,
Déu-n'hi-do.
Per cert, en Carles Oller serà a la finestra aquesta setmana per explicar àmpliament aquest document, aquesta memòria de Càritas del 2023. No us ho perdeu perquè és francament interessant i donarà temes de conversa de cara als propers dies. Carles, molt ràpidament, o sigui, en 10 segons, el futur, com el veus?
Jo trobo que el futur ens falta perspectiva per veure-ho, justament. La paraula perspectiva, que al moment la tenim, no tenim visió. La Magda apuntava polítiques a llarg termini, visió, no sé, amb previsió. El futur sempre és esperançador, perquè així no ens desesperaríem, justament, no? Però ens falta seny en la previsió del futur.
Ho deixem aquí. Magda Ripoll, Raül Valls, bon estiu. Gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem a la tornada de les vacances. Carles Oller, també.
Bones vacances.
Gràcies, que vagi molt i molt bé. Gràcies també, com sempre, als que ens seguiu des de casa per la vostra fidelitat. Demà hi tornem a la mateixa hora, des d'aquí.